al matí. Cada dia, de 2:15 fins la 1 del migdia.
I un divendres més us convidem a reflexionar en el nostre imperi de la cultura, i per això vol dir que ja tenim a la Vidi i la Vichy preparades. Estan mirant els smartphones, no sé si estan molt presents a l'imperi. Bon dia.
Mirant la Teresa Pasqual, que avui la tindrem, algun poema d'ella, se podem llegir. Estem emocionades.
Esteu emocionats. Cada divendres que veniu sempre us emocioneu
i aquí tant.
Perquè tenim convidats i convidades de luxe. També tenim el nostre creador, el pintor Ramiro, bon dia. Trobàvem a faltar, l'última vegada ens vas fer el salt.
No vaig poder venir, no.
Perquè es va confondre de data. Perquè no pogués, perquè és un espai sagrat nostre.
Sí, és veritat, eh?
Oi?
Sí, sí.
Això m'agrada, que sigui doncs un espai sagrat per vosaltres. Amb les agendes que teniu, no?, doncs agafar aquest respir i doncs a començar també doncs el cap de setmana
per parlar amb el cor, la paraula, la ment, o sigui, donar-nos un espai de tertúlia. És molt
important. Surten coses que parlem de coses que no ens esperàvem parlar, oi?
Doncs espera't, perquè avui parlarem, reflexionarem al voltant de mostrar i ocultar en el procés de creació. És a dir, què és el que expliquem, que ocultem, què hi ha, no?, en tot aquest dilema, i també com és rebut per part després de l'espectador, no?, o el lector a l'hora de completar aquest sentit, no?, de l'obra. Abans, però, de posar fil a l'agulla, tenim una convidada de luxe avui. I és que ja sabeu que en aquest imperi també tenim sempre
la cadira sorpresa.
I avui ens visita, jo crec que una col·laboradora, jo crec que és un pilar fonamental d'aquesta ràdio, amb la fidelitat i els anys que porta col·laborant ara al Cafè de la Ràdio. Ella és doncs a la secretària general del Gremi, també experta en lideratge, autora del llibre Mossos, un model de lideratge, editat per Profit Editorial. Bon dia, Núria Aymerich.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, molt contents, no?, d'avui de tenir-te aquí a l'Imperi, en aquesta acció preparada.
Sí, sí, m'encanten les sorpreses.
Doncs vinga, si voleu, per posar-nos en situació també, donem veu també a l'escriptora i crítica literària, la Care Santos, que també reflexiona, i així doncs després comencem doncs a opinar, a veure doncs què és el que surt d'aquest imperi.
Ja sé que és molt prosaic, però en el fons escriure una novel·la consisteix a una cosa molt fàcil. Jo tinc una informació i te la donaré, però te la donaré de la manera que jo vulgui donar-te-la, i sobretot te la donaré de mica en mica sense acabar de donar-te-la. Aquesta és la base de tot, la base del misteri, la base del que passarà, la base de mantenir el suspens al lector. I si una novel·la no genera interès pel què passarà, doncs és una novel·la fallida, això sens dubte. Per tant, mostrar i ocultar ho és tot en una novel·la i en la tasca del novel·lista. Es tracta de dir coses amagant coses tota l'estona, i jo crec que l'equilibri perfecte d'aquestes dues coses fan una bona novel·la. Penso que quan els lectors van madurant també van donant menys importància al què per donar-li més importància al com. Però hi ha una cosa a la que sempre donen molta importància els lectors, que és el final. I el final és l'entrellat. Què ensenyem? Què diem? De quina manera ho deixem, això? Com acabem? L'art de saber acabar bé, això necessitaria molts programes i moltes tertúlies per parlar-ne. Però, en el fons, a la gent no li agrada un final que no doni la informació que necessita saber. I segurament a molts autors tampoc ens agrada, molts autors i autores, no ens agrada explicar-ho tot. Per tant, el final acaba sent l'entrellat de què dius i què no dius, i què vols dir i de quina manera ho vols dir, i quines coses amagues. Quines coses et reserves? Perquè penses que no cal dir-les, perquè no vols ser massa evident, perquè un final una mica obert, una mica com la vida, doncs té molt més encant que un final amb totes les respostes. Escriure també és plantejar preguntes, però deixar que les respostes les busqui cada lector i cada lectora.
Doncs, com sempre, reflexions molt interessants. Vosaltres amagueu o no amagueu coses a l'hora de criar?
Sí, sí. Bueno, començo jo.
Vinga, Ramiro, va.
Com a pintors, el que deia la cara té raó, però el nostre com que rep sense el factor temps, o sigui que es rep tot immediatament, també amaguem i ensenyem i amaguem, però llavors fem servir la composició, la llum i uns recursos diferents que faria servir l'escriptor, no? Apaguem unes coses amb la llum, entapem unes altres darrere unes altres amb la composició, amb el color li donem més intensitat, menys intensitat, però en el fons és el mateix, és crear el que aquesta mena com, gràcies a això es crea el que és el misteri, com un misteri i un enigma que fa que l'obra t'atrapi i et deixa com en un estat que no saps si t'agrada o no t'agrada, però te l'emportes amb bé, diríem que te l'emportes posada i la vas vivint, com si diguéssim, no? Sense aquest enigma, que crec que és el més important que hi ha en el món de l'art.
Mantenir, aquest misteri, no?, aquest misteri.
Si no hi ha això, quasi que és molt pla tot, no? I això és quasi bé importantíssim, poder amagar i ensenyar.
Però jo crec que, Montse, cada vegada sembla que amaguem menys, no? Vivim en una societat que sembla que s'ha de mostrar...
Clar, una cosa és l'Instagram, no? I com exhibim la nostra vida íntima, i l'altra és el procés de creació. En el procés de creació has de pensar en el lector o en l'espectador. Per exemple, els quadres, hi ha a l'Louvre hi ha tota una sèrie de quadres pintats amb lupa, d'un preciosisme absolut, que fins i tot hi ha les venes, els poros de la pell, són unes fotografies quasi d'augment i no interessen, estan als sòtans. Per què? Perquè l'espectador, el lector, el que visualitza, sí, que mira un quadre, tu has de ser generós que pugui completar l'obra d'art, és a dir, el sentit final l'ha de donar l'espectador. Si tu li dones tot mastegat, triturat, fet i refet, i ho exposes tot, diu, amic, vale, amic, quin paper em dones? Cap més que ser un contenidor d'això.
Clar, només un receptor, però sense
per
que
tant,
hi hagi aquesta interactuació,
no? Un autor que et posi en el desafiament de completar el sentit, que hi hagi una ambigüitat, que no sàpiga si el personatge és veritablement bo, veritablement dolent, que passin coses aquí, que tu puguis completar el sentit, dona molta més satisfacció estètica al receptor. No sé si m'he explicat bé.
T'has explicat perfectament. Jo crec que així també, per això a vegades les obres després tenen tantes lectures, no, Núria? Segons a...
Sí, jo us com escoltava i a mi la primera imatge que tenia, em venien molts elements, no?, a la ment. Per un cantó parlar d'art, i ara m'hi pararé, per l'altre cantó de l'art, focalitzat a la pintura o a l'escultura, per l'altre cantó feia una reflexió jo mateixa sobre l'art d'escriure, l'altre sobre l'art de com ens mostrem cada un de nosaltres, no? Llavors, jo crec que els tres punts valen la pena fer una reflexió. Començo potser pel final, perquè és el que m'agrada especialment, no? El de com ens mostrem les persones, què expressem, què mostrem i què ocultem, no? Jo sempre, quan durant els que em coneixeu i en aquest micròfon, jo crec que ho he explicat centenars de vegades i en altres mitjans, no? Quan parlo de lideratge, parlo d'aquesta capacitat de poder aprendre a mostrar-te 100% amb tot el que ets, no? Per tant, segur que quan jo aplico metodologia de lideratge, el que estic fent és donar eines per mostrar, o com a mínim que ocultis des de la consciència el que vols ocultar. De vegades faig broma i dic és que les meves ulleres bàsicament el que veuen és el que oculta les persones, perquè el que ocultem és el primer que es veu. I això, tu pares a pensar i dius no, fixeu-se, el que ocultem cada un de nosaltres sempre són les nostres pors i les nostres inseguretats, perquè fan referència a allò que creiem que no ens agrada de nosaltres o que no ens agrada de nosaltres i que creiem que als altres no els hi agradarà. I fem tota una obra de teatre, tots i cada un de nosaltres, per tapar allò que creiem que no agradarà. Per tant, les persones som en si mateixes uns grans artistes, tots, entre el mostrar i l'ocultar, en un món que a vegades és tan irreal i ens allunya tant d'aquesta sensibilitat i autenticitat que quan jo parlo de procés, de fer un líder, justament parlo d'això, no? D'apropar-te cada vegada més a tenir la capacitat de mostrar-te tal com ets, perquè aquesta és la meravella, el tenir la capacitat de mostrar, doncs, que a vegades tens por, que ets vulnerable, que hi ha coses que fas bé, coses que no, coses cansats, coses que no. Per tant, aquesta és una meravella. Però entre, també cal afegir que entre l'ocultar i el mostrar també hi ha un punt d'imaginació, de misteri, que és un art que ens emociona també, el descobrir, perquè si no imaginem-nos que coneixem una altra persona i de cop veiéssim absolutament tal com és, on estaria el valor de descobrir-la o l'emoció, no? D'anar descobrint què hi ha en ella i com és i com no és, no? Per tant, jo crec que aquest art de descobrir les persones i descobrir-nos a nosaltres mateixos és meravellós, en aquest mostrar i en aquest ocultar. I després podem parlar també, si vols, però no vull allargar-me entre l'escriptura, no? Parlaves del meu llibre, també hi ha un apartat aquest que també té el seu interès i aquí em fa bastanta vergonya dir-ho, perquè és això que amago, no? I ara hi oculto, però quan a estones doncs, pinto, doncs també em connecta amb això de l'ocultar i el mostrar. I, però això ho deixarem per més endavant, davant del Ramiro.
No sabia que pintaves. Sí.
No, mira, ara acabem de descobrir una altra
faceta. Que, per cert, faceta, perdó, sí. T'haig de dir una cosa que em va encantar el gremi de fabricants, que me'l va ensenyar. Mm-hmm. Vam fer una visita super detallada i em vaig quedar molt parat, una institució tan antiga.
És una mica
desconegut, la ciutat.
500 anys, sí. Imagina't, i encara a vegades costa, no?, arribar a la ciutadania.
El gremi té, diguem-ne, neix el 1559, sí. I algun dia potser sí que em tocarà fer també un llibre sobre aquesta experiència, no?, perquè, bueno, 500 anys et donen molt per reflexionar, i a mi és veritat que és una... que és una posició directiva que m'ha donat tant a pensar en tanta profunditat entre l'ocult i el que es mostra, i com hi ets, i per què, i aquestes creences, i aquestes etiquetes que es posen, i el que creiem que és, i el que, vull dir, donaria per 10 programes, això.
Que, de fet, clar, portes tants anys investigant, estudiant, parlant del lideratge, que és una cosa que ara se'n parla moltíssim, no?
Però... Porto 25 anys, i la veritat és que em sembla que... jo vaig fer biologia, ja ho sabeu, i hi havia una assignatura que es deia etologia i que el comportament animal, i jo sempre vaig treure un excel·lent, perquè és que em semblava que era meravellós veure el comportament animal. Jo sempre dic que tampoc m'he mogut mai del que vaig estudiar a la carrera, no? Perquè el comportament de l'ésser humà és meravellós, és descobrir això, no? La mirada, la por, el gest. I quan, per exemple, escoltem els polítics parlar i els observem i tal, ningú sabem el que ha dit, però tots sabem el que ens ha transmès. Llavors, en realitat, veiem el que oculten i el que mostren. I, bàsicament, el que descobrim tots és el que oculten. O el que volen ocultar.
Doncs mira, ara ens has donat peu també a sumar una altra veu, que és també l'actor Jaume Madaula, que precisament parla en aquesta línia.
Doncs jo crec que no ho sabem, no ho sabem gaire, què mostreu o no. Podem pensar que sí, però... No? Com a la vida, cada vegada et penses que t'estàs protegint molt i en realitat se t'escapa l'ànima entre els poros, o cops que et sents com super fora de lloc i ja veuen el que ets, ja es veu des de fora. I crec que amb les coses artístiques, doncs com a la vida, al final tu pots intentar estar ensenyant una cosa, però en realitat allò no arriba o estàs... Crec que de la intenció que té un mateix, el que arriba al públic i el que arriba a cada persona, crec que varia molt. En teatre sí que ho intentes utilitzar, dius, has d'actuar una persona que s'avorreix, doncs tu el que estàs actuant és... No actues l'avorriment, no vas ensenyar l'avorriment. Sí, anem bé, diguem. Tu, algú que s'avorreix, està intentant no avorrir-se, intenta distreure's perquè està avorrit i tu veus algú avorrint-se. O algú que s'adorm, si t'hi fixes, està intentant no dormir-se, està intentant, no, es toca la cara, intentes fer alguna cosa per despejar-te. Intentem treballar amb aquestes coses perquè molts cops dius, dirigint, per exemple, de cop l'actor fent algú li apareix una textura que a tu t'agrada i tu pues, no li dius repeteix aquesta textura, li mires a veure com ha arribat allà i li fa repetir. Ja intentem aquestes coses, però crec que no sé, que al final la vida t'atravessa, tu estàs allà pues, intentant fer el que es pot i suposo que encaixen d'alguna manera i hi haurà gent que li serveix pel moment en què està i hi ha gent que no. Però sí, crec que tenim menys control del que ens pensem. Però bueno, està bé, ens hem de posar l'atenció a algun lloc.
Jordina, creus que tenim menys control del que ens pensem, com deia ara també doncs, en Jaume?
I tant, sí, sí, estic totalment d'acord amb la Núria. Per això les percepcions a la realitat, les primeres són aquelles que et diuen exactament les coses com són. És a dir, arribes i veus evident què passa, cadascú què pensa, com es comporta, i després quan comences a entrar al coneixement de les persones, les paraules dels altres a vegades t'emboliquen i et fan perdre aquesta visió que havies tingut inicialment de la realitat, que és la que és exactament i correspon a la realitat. Però totalment d'acord. Però una altra cosa jo diria és l'art, no? Uh-huh. És allò que parlaven en l'àmbit artístic. Sí que realment tot allò que és absolutament explícit té un recorregut petit i que allò que busquem en l'art és allò que no es diu, allò que ens apel·la a la intel·ligència, que ens apel·la a la imaginació, que ens apel·la a nosaltres acabar l'obra, perquè si no, fins i tot en la fotografia, que podria ser molt explícita, també podem deixar entreveure moltes coses, i fins i tot, jo pensava quan deies Montse, la pintura, sempre he pensat en Canaletto, que és una obra amb tant detall, aquells paisatges de Venècia amb tant detall, però allà dintre també hi ha art, perquè també hi ha la intuïció de què hi ha darrere, de les portes, de què hi ha darrere aquells paisatges. També, sí. Fins i tot l'explícit moltes vegades et diu moltes més coses.
Esclar. Ara saps que em venia al cap, em permets? Jo vaig fer, amb aquestes coses que faig jo, uns cursos de pallassa, i em sembla que, i escoltant ara en Jaume, connectava amb els cursos de pallassa que he fet, no? Per què? Perquè fer de pallassa és absolutament difícil, perquè el públic només riu quan tu arribes a tenir la capacitat de ser com ets i el que emets ser sincer. Per tant, potser és una de les expressions en la que actues més difícil d'assolir, perquè qualsevol element que hi posis volent maquillar, modificar, trenques totalment la connexió amb el públic. Jo no en sé prou de teatre i per tant no he fet mai teatre ni soc pallassa, com us podeu imaginar, però, i l'escoltava amb ell, però en el cas dels de ser pallasso, o en un cas pallassa, te'n donaves compte de esforça't, permeta-t'ho, sigues tu, perquè si no, no connectes. I aquest és una, jo crec que és un exemple molt tangible d'aquesta capacitat de mostrar o ocultar. Un pallasso quan oculta no és pallasso.
També us he de dir que la persona que més mostra, més incomprensible resulta.
Més por fa.
No, és, que, sí, sí. És com de dir, no pot ser, què amaga darrere? Per exemple, una personalitat com el Ramiro, que és una persona, no té capes, és així a tots nivells, vull dir, cada dia ho diu,
no ho sé.
És així a la ràdio.
Ara ho vaig a traduir. El Ramiro ara fa una cara bonica.
No hi ha, exacte, com pot ser, què vol dir?
O jo penso que les persones que estem aquí, vaja, no m'ho sé, però que res resulta més misteriós que algú que no té res a ocultar o que no té una estratègia vital. Això descol·loca molt en un món tan a vegades agressiu, ambiciós.
Fa molta por, això, Montse.
És una manera de ser que diu, no pot ser, aquesta tia no pot ser tan burra, no pot ser tan imbècil,
no
pot ser tan ingènua, no pot ser tal com és. Aquesta tia deu tenir una ambició darrere, deu tenir... I llavors penses, uf, quines capes et posen...
Clar, encara que t'ho mostris, no? Al final acaben posant les capes les altres, eh?
Exacte. La mirada de l'altre amaga o complementa el que veu, no? D'una manera impressionant, no?
Home, l'autenticitat és molt important, eh?
Això és lideratge, eh? Això és lideratge.
És lideratge, l'autenticitat, no? Mostrar-se... Clar.
Però inclús amb art i això, a vegades veiem obres que són imperfectes, i a vegades elementals, però pel sol fet de ser autèntiques,
ja ho tenen, agafen
una és quan força arriba, no? Quan connecta.
I un poder terrorífic. I en canvi coses molt sofisticades, molt d'això, el nostre nivell de comprensió es queda parat en un cert moment.
Això és wabi-sabi, no?
Eh?
Wabi-sabi, no? Diuen els japonesos.
Wabi-sabi.
És un terme japonès.
Sí, ja vol dir aquest terme?
La meravella de la imperfecció. La meravella del que és com és.
Esclar.
Del kintsugi, no? També allò que es trenca i posa en or, que es demostra la ferida.
Com hauríem d'aprendre, eh? De tota aquesta cultura
mil·lenària, no? L'és com és i l'altre l'explícit. Que és diferent, eh?
Sí, sí, sí.
L'explícit ens molesta. Si agafem una novel·la on tot és explícit, fins i tot un conte infantil, on tot és absolutament explícit, dius, quin avorriment. No?
I la criatura s'adorm.
Sí, el nen s'adorm i dius, és que aquí no hi ha misteri, no et porten cap enlloc, no, quina gràcia té. Una altra cosa és l'autenticitat.
Sí, clar. Això també és molt relatiu.
Totalment d'acord.
Perquè, per exemple, el Sergi Pàmies, sí, és una persona absolutament explícita. Ell parla des de qui és, des del futbol. Jo no llegeixo mai cròniques de futbol, però llegeixo les del Sergi Pàmies. A més, és tan bo que arribes a la conclusió, fes el que et doni la gana, parla'm del que vulguis, que m'interessa. I a més, jo penso que lo interessant és crear-se un jo que digui el que digui valgui la pena escoltar, i que no hagi de jugar a cortines de fum. I això passa molt amb les relacions afectives. Hi ha gent que no és prou interessant d'aguantar a pit descobert unes coses, perquè entre el joc de la rata i el d'allò, que si et truquen o no et truquen, ara no puc, saps què vull dir? I li dones una magnífica als silencis d'aquella persona, diu, tan interessant, diu, però si no parla, no és tan interessant, no es mostra, no se la juga. Jo penso que la gràcia no és resultat interessant en un anunci de Chanel. Lo interessant és aguantar el dia a dia i ser interessant. Això és
el repte, no? Jo crec que aquest és el repte, no? Totalment. Sí.
A dir, no ser un ésser infinit que no t'acabis amb la mirada de l'altre. La resta són anuncis de Chanel.
Però per això has de ser molt autèntic.
Està molt
bé, no?
Bueno,
perquè aquesta esposa és difícil,
sí,
eh?
Sí, però clar, t'has de crear un jo, i això vol un aprenentatge, lectures, curiositat, intentar ser bona persona...
I dos elements claus, que jo sempre dic en el lideratge, que al final és autenticitat, és coratge i humilitat. És a dir, costa molt mostrar-te com ets, molta humilitat per reconèixer que et fa por i el que et fa sentir insegur, i el coratge aquest per millorar cada dia, no? I per tenir la valentia per mostrar-te. Això és difícil.
Sí, és difícil, però... Ai, perdona, Montse.
Digues, jo diria que és l'ètica, eh?
Sí, els pintors tenim un lema que sempre diem que...
Conseqüència.
Els pintors tenim un lema que diem que els defectes es converteixen en virtuts. O sigui, que és l'acceptació de les teves limitacions. Llavors és difícil. Perquè quan un accepta, dius, mira, doncs a més de caminar recte, caminaré una mica de coixet, i diu, no estic, quina gràcia que té aquest paio caminant.
Però per què és coix?
No? De fet, perquè treure profit, diríem, de les mancances.
En els rostres de la persona diuen que allò que és atractiu és la variació. Sí. Un nas una mica tort, una boca una mica desigual. Si ets perfecte, no comuniques res.
Esclar. És més estereotipat. És més estereotipat. En canvi,
la natura no és perfecta.
També fa.
Exacte. I la gent operada es nota, eh?
Què és el que ens atrau? Ens atrau lo nou, lo diferent, lo autèntic.
L'essencial.
I llavors dir, quasi bé si és més perfecte o menys, quasi bé si...
Però llavors
no és important, no?
Caldria mostrar més, no? Si volem ser autèntics...
Però bueno, és coratge. És,
Però és coratge, és difícil, eh?
Però també hi ha gent que és tan escaroseta per dintre que no es vol mostrar, eh?
No.
A veure, hi
ha gent, eh?
Se'ls hi veu el llautó, també.
Ara, la gent dolenta, no?
Escolteu una cosa, jo que tothom es mostri tampoc no em ve de gust.
Això també és veritat.
Ja, no sé, cadascú amb les seves porqueries internes ja s'espavilarà.
No. Mostrar-se... Hi ha gent... A veure, jo quan faig formació en termes de desenvolupament de lideratge i tal, sempre els dic, el que no és jo sóc així i ja està.
Això és el que no val.
Això no és que val. No. És a dir, jo tinc mal caràcter i contesto malament. Llavors ja em passa. No.
No ens interessa.
Això no va així.
Clar.
És a dir, tu, quan treballis bé el teu desenvolupament de lideratge, el primer que faràs és respectar els altres.
Ara.
I respectar, això ja seria llarg, va amb l'ètica que deia la Montse, que és conseqüència. És a dir, com tu ets capaç de mirar endintre i dir, a mi això em fa por, això no m'atreveixo i això em defenso. Per què tinc gelos? Per què jo no agafo el telèfon i truco i dic, mira, necessito això de tu? I faig tota una paranoia de trucar no sé qui per darrere, perquè por, és por. Mira, jo en els cursos explico, i em sembla que és molt gràfic, que les nostres pors se'ns posen aquí a l'espatlla i són gremlins que els tenim. Llavors, el primer que veiem de les persones són els gremlins. I els gremlins ens diuen a nosaltres: no vals, no en saps, no ets maca, no ets brillant, no guanyaràs, no se t'entendrà. Llavors, la gent, davant d'un micròfon, per exemple, agafa un atac de gremlins, jo sempre els dic, no? Perquè què li diu al gremlin? No ho faràs. On apareixen els gremlins? En el Ramiro no, però en els que són més terrenals, quan veus comences a agafar un pinzell, dius, el gremlin diu: Núria, deixa-ho estar, que no és el teu. Jo li contesto: ja ho sé, gremlin, però ho vaig intentar, perquè haig de millorar.
Això és interessant, eh? Parlar amb aquest sensor que tenim tots, no?
Necessitem un curs de lideratge.
Necessitem un curs de lideratge tots, i jo crec que...
Hem d'organitzar un curs de lideratge.
No, però dels gremlins, perquè és molt gràfic. Llavors, normalment el que veiem de les persones són els gremlins. Llavors, és el que deia molt bé la Jordina. És a dir, el que no ens interessa és que ens mostrin el ball dels seus gremlins. Això no ens interessa. El que ens interessa és dir com jo
actuo
des del meu jo sense el ball de gremlins. Uh-huh. I el que és terrorífic a la vida, i és el que passa el 99% de les vegades, quan hi ha un conflicte, allà on sigueu, és igual, és un ball entre gremlins de l'un i de l'altre.
Exacte.
Llavors, el que això hem de treballar és per saber-ho evitar. Quan veieu, vosaltres veieu que en qualsevol àmbit humà hi ha conflicte, en qualsevol àmbit, des del teu company de treball fins a les relacions entre entitats o entre el senyor Putin i el senyor Biden o Trump o qui vulguis, ja me'n vaig al que vulgueu, això és un ball de gremlins.
Total.
Això és un ball de gremlins sempre. Per tant, només ens en sortirem quan aprenguem a identificar aquests gremlins i dir: soc jo, i et demano disculpes perquè no en sé més. Potser, però et diré la veritat. Ara jo estic amb la Jordina, traiem del mig, és: soc així perquè soc autèntic i contesto malament. Ai, sí. Perquè dic un pronto. No, perdona. No. Això a mi no me'n vinguis amb els teus gremlins.
Exacte, treballa, no? Fes el teu esforç i el teu exercici per tenir, doncs... hauríem de fer, doncs, aquests cursos de lideratge tant, des de l'escola.
Jo sempre ho dic.
És que no entenc com no aprenem, això s'ha de fer
a P3. Però, esclar, em quedo sola, eh?
Clar, és que els gremlins no serien tan grans, no? Quan arribem a l'edat.
Quina és la formació emocional i desenvolupament emocional que ensenyem? Què li ensenyem als nens?
Dient-li, s'està avançant en
aquest
tema, però queda
molt per fer. Això ho estàs fent malament. Quants de nosaltres, jo ho he explicat aquí perquè tinc un programa al tema, digueu-me, 5 competències positives de cada un de vosaltres, els que ens escolten, 5. I el primer que fa la gent, directe, si us hi pregunto a vosaltres, el primer que fareu és mirar amunt. Jo dic, no, inspiració divina, no. No, res de mirar amunt.
Introspecció.
5. Però és que les hem de dir així, amb un clic. Els senyors japonesos, els orientals, ràpidament saben què saben fer bé i què no. I nosaltres diem: home, jo faig un intent de pintar, però que no és el meu. Jo mateixa ho he fet. Què em diu el gremlin? Com et pots posar tu a parlar de pintura davant d'un Ramiro o davant del món? No? Perquè el meu gremlin diu: oh, va. No? Però hi ha altres coses que sí que faig millor. Per tant, per què no ho dic? Per què
no
ho reconec?
Perquè no potencio aquestes habilitats.
Això és el que hem d'ensenyar als nostres nens.
Totalment. I sobretot a les nenes, perquè jo crec que encara les
nens
dones no tenim encara, doncs... Sí? Creus que igual? 50-50?
Jo he tingut 4.000 directius a les mans i persones i més igual, dones, comes...
Potser oculten molt bé, no? Els gremlins...
És medir tota la gent de la mateixa manera. Cada persona s'ha de medir d'alguna manera diferent.
Cadascú la seva.
A la seva. I llavors, en Marta, això és molt important, perquè si tots partim de la base, de què partim? Del que no és correcte. Ja directament, perquè és l'acceptació del que l'ànima et demana. Llavors ja parteixes d'un fracàs absolut.
Sí, tant.
Perquè estàs fora dels valors, diríem, establerts.
Però per què defineixes fracàs? Qui t'ho ha explicat?
Bueno, d'una acceptació.
Perquè ens fa tant de por el fracàs,
també.
No? És veritat.
És també formar part, no?, de la vida, igual que el conflicte. Sí. Hem d'aprendre a acceptar també.
I també és veritat que a vegades, amb això no tinguis por, tu vas, no sé què, hi ha gent amb una autoestima que dius, per favor, ojalà tinguessis un gremlin que de tant en tant et dongués la humilitat.
No, a veure,
que això és importantíssim,
la prepotència és un atac de gremlin
perquè
sempre.
Perquè la millor frase que m'han dit a la meva vida és: ho sento, no et puc ajudar amb això perquè ara estic aprenent a cuidar-me gràcies a la meva terapeuta. Dius, bueno, aprendre't a cuidar mai ha sigut sinònim de ser una malparida, no? penso, no és això.
És grandesa.
Després, aquesta filosofia barata...
Qualsevol exposició de prepotència són gremlins.
Totalment.
No oblideu mai.
És horrorós. Després hi ha gent que s'està prenent a estimar i dius, ojalà t'estimis una mica menys.
N'hi ha tot arreu, però l'administració en teniu molta, eh?
Sí, tant.
Sí, senyor.
I la culpa no passa res, de sentir-te culpable, i no passa res de sentir-te responsable i de demanar perdó, i no passa res, la vida. El que passa que representa que no tens l'autoestima bé, si no vas...
No, perdona, és al revés.
Ara.
El matxacar ho fan els gremlins.
Ara.
Totalment. Doncs afegim a aquesta conversa una altra veu que jo crec que ens farà també unes reflexions molt interessants. És un luxe, com diu la Montse Barderi, i és la també doncs, a traductora i poeta, la Teresa Pasqual. Bon dia.
Bon dia, què tal? Doncs el luxe és per a mi, eh?
El luxe és compartit entre totes.
Vale, el compartirem.
I també a través de les ones, amb els nostres oients. Avui reflexionem sobre doncs, a mostrar i ocultar en aquest procés, no?, creatiu, però fins i tot també en el dia a dia, a la vida. Què en penses?
Mostrar i ocultar en la vida o en la creació?
En la creació, en el teu cas, aprofitem que tenim... una escriptora com tu,
una poeta,
sí,
gran poeta.
És interessant el tema, el de mostrar i ocultar. És, mira, per una banda, és que jo tinc, he pensat un poquet en això i tinc contradiccions, com està bé també. En la creació literària sempre he tingut la intenció de mostrar més que de dir. Mostrar una situació, mostrar un sentiment, mostrar algo a través d'una imatge o d'una descripció del que siga, però mostrar, no explicar, mostrar. I que el lector, igual com jo ho escric mostrant, que el lector, que la lectora, pues ja faça el que ha de fer interpretant, sentint si li arriba, el que siga. Però jo no vull dir i explicar, vull mostrar. I sempre al mostrar... pense que mostre d'una forma suficientment poc clara, un poc vaga, un poc fosca també, per ocultar alguna cosa, però no en el sentit d'amagar, sinó en el sentit de no dir-ho tot, no cal dir-ho tot. No cal dir-ho tot perquè l'altre també tindrà coses a dir. I a part d'això, jo tampoc sabria dir-ho tot. En mi mateixa, crec.
És que ho has bordat, perquè també doncs...
No ho sé.
No, perquè va molt en la línia de les reflexions que fèiem, no, Montse, també?
Què tal, Teresa,
hola.
Com estàs?
Hola, Montse, quina alegria, Quina alegria sentir-vos.
El 8 de juliol et venim a veure a la Fundació Palau i Fabra, al Poesia i Més.
Que bé.
Quina il·lusió que...
Quina responsabilitat que parlaves tu abans de la responsabilitat i de sentir-se culpable, no som el cas, en aquesta situació. Però responsabilitat, sí.
Que bé. I escolta, tens algun poemari? Com ho tens, això? En quin procés creatiu estàs? Perquè tu treballes molt des del punt que ho necessites i d'aquí pas.
Sí.
D'aquí surts, eh?
Estic treballant en el no fer res, perquè vull fer net en el cap. Com vaig publicar Tot passa baix en setembre, o sigui, a finals del 2022.
Sí.
I després he estat treballant en el llibre, però en presentacions. O sigui, és molt interessant, tu ja ho saps massa, com el retorna a tu el teu llibre, com l'acabes tu també, amb la rebuda que té per part dels lectors. Com el procés de construcció del llibre no està acabat fins que no torna. I crec que estic completant el llibre amb les lectures dels altres i les meues pròpies quan faig en un recital, quan el llig, dic, ostres, això, ui, allà. I he d'explicar moltes coses que no havia pensat mai que havia de dir, que havia de contar i com m'havien de respondre els altres. Diguem que estic encara acabant el llibre una volta publicat. I volia fer net.
Clar.
Volia agranar, que diguem nosaltres.
Com ho dius, això? Volíem?
Nosaltres diguem agranar la casa, agranar. Escombrar, digueu vosaltres.
Mm-hmm. Agafar la granera i agranar.
No, i agranar. Que maco.
Que bonica aquesta
reflexió. Nosaltres agranem. Mm-hmm. I dic, bueno, vaig a parar un temps perquè no vull continuar el llibre.
Això és bonic, també és una declaració d'intencions, no fer res, la dolce far niente, no? Que em sembla que diuen farniente, els italians, no?
Dolce far niente ocupada. O sigui, és un dolce far niente pa fer.
És la digestió, exacte. És com una digestió, oi?
Sí. I dic, és que no vull seguir el llibre, vull començar algo. I per tant, no vull continuar. I dic, bueno, ara, mentre estic tan ocupada en les presentacions de l'ERC i tot el rotllo, que realment estic ocupada, dic, vull que en el meu cap torne a dir alguna cosa, però que torne, no que continue. I ja, ahí estic.
Després d'un temps. Doncs et volem a Sabadell, Teresa, que acabis una part del llibre amb el retorn dels lectors aquí a Sabadell.
Ai, seria estupenda.
Sí, ja toca,
A més, Sabadell per a mi és algo especial. Estàs tu? Estan les vegades que he anat a Sabadell i sempre ha sigut tot molt bonic.
Sí.
I, a més, hi ha un grup de poetes que allí que tenim amistat.
I tant, els de Papers de Versàlia. I sí, tant que sí. Doncs ho muntem. Ara, quan acabi el programa, et fem un truc i ho muntem.
I quadreu agenda, no? Segur agenda, que trobareu el moment i la manera.
Ho montes tu,
sí,
i jo vaig.
Sí, jo ara mateix amb la Jordina. Vinga,
has vist que fàcil? Has vist?
I tant que sí.
Teresa, moltíssimes gràcies per aquest temps.
A vosaltres.
I sobretot per les teves paraules i els teus versos.
Ara la Jordina dirà un poema.
És veritat, no marxis, perquè...
No marxo.
Perquè doncs, volem també llegir un dels teus poemes.
El vols llegir tu?
No.
N'has triat algun?
No.
No?
No, perquè és molt bonic veure com llegeixen com senten, com parlen els altres. A mi m'aporta molt.
Vinga, en llegirem un. No l'hem preparat gaire, eh? Sortirà
no,
com
va,
sortirà. És d'arena i és... Els teus llavis em tornen a l'arena, a la mar de vinagre, a l'arena, a la sal del teu cos inacabat, a l'enigma profund entre els corrents, a la por d'un desig sense fronteres, a la por i a l'arena dels teus llavis, a l'immòbil matí sense sorolls, a l'abisme incert de les escales. Els teus llavis em tornen a les coses em tornen, a l'arena, a la pols de les coses sobre els dies, a l'arena dels teus llavis, a l'arena, al costum que voldria ser de tu, a l'arena de Daxa, a l'arena.
Que bonic, que bé que ho
has
llegit, que bonic.
Sí, i mira que no ho hem preparat gaire, que ha sigut, doncs vinga, perquè ens agradava també, doncs, això.
Hem agafat un clàssic, teus... ja ho has vist, eh? Un clàssic.
Sí, un clàssic.
Recordo, estava escrivint una novel·la que em diu la Teresa, diu, com se titularà? I dic, Arena. Que me'n diu, hòstia, no fotis.
Que bé. Ai, que bonic.
Que bonic.
Doncs sí que és un clàssic. Saps què passa? Aquesta distància de que hi ha tan gran de temporal. Però també dic, on estava jo, entonces?
Clar.
Saps?
Clar.
A on estava jo? Ara estic en la mania eixa de vostè està així.
Vostè està així.
El mapa, quan vaig al metro o algun lloc, sí, que desplegues el mapa, i eixo una senyaleta i em diu, vostè està així. I se m'ha clavat dins de mi el vostè està així. I, clar, quan tu escrius una novel·la, Montse,
sí,
jo quan vaig ahir,
sí,
jo també estaré ahir.
Clar.
Entonces, els escriptors, els lectors, ens trobem en punts que ens diuen vostè està així, en este conflicte, en esta situació, en este dolor, en esta alegria. Vostè està així.
Sí.
I quan m'has llegit Arena, dic, on estava jo?
Clar.
Aleshores.
I Teresa, quan et veus, bueno, quan escoltes el poema i penses on estava jo, com et sents? Amb la perspectiva del temps, no? Des de quan vas crear doncs, aquests versos fins ara.
Saps
què? Com has evolucionat, com has canviat també?
No soc jo, ja. Molt sovint.
I trobes a faltar aquell jo?
No,
o,
no.
O vostè està aquí i
no,
punto?
No, jo estic aquí.
Jo estic claríssim.
Sí, no trobo a faltar, vos dic la veritat, eh? Sí. Jo no sé si esteu sentint-me tot Sabadell,
sí,
però jo no trobo a faltar res.
Ah, que bé.
Que bonic això,
jo
no?
Jo trobo a faltar... L'únic que trobo a faltar és temps. Perquè no tinc davant meu ja tant de temps.
Clar.
Jo sí que en tenia, però ara no. Seguint objectives, eh? No drama ni nada, no, ni nada, no, res. Jo no tinc... No puc... Bueno, vaig a dir una tonteria. Què em poden quedar anant bé? 10 anys de vida útil?
Clar.
Va anant bé. Mm. A lo millor més, perquè mon pare va morir prou tard. Mm. Però
va inventar la fideuà.
Abans...
Sí?
T'ho juro, sí.
Gràcies a això, mon pare ha viscut molts anys. I bueno, total, que jo no... Saps què? Que no, que no. Que no vull saber res del passat. No vull saber res. No vull saber res perquè jo no sóc.
Clar. Clar, clar.
Ja fue, diu la Fina Virulé sempre. Això ja
sí,
fue.
No?
Diu,
ah, sí?
Diu, això ja fue.
Quan li dic,
em va passar, és... que ja fue, Montse, ja
és
fue.
Veritat.
I vaig pensar, pues és veritat, sí, ja fue.
Ja fue, tot i que d'alguna manera encara forma part, no?
No, no, ja...
Mateix,
ja,
no? Ja fue?
Jo sóc aquí, diu. Vostè està aquí.
El present immediat.
Montse, tu què penses del que jo he dit?
Que sí, que és molt sa, a més. Em sembla... Sempre t'he trobat molt sàvia i sempre quan dius alguna cosa em quedo enganxada amb el que has dit. I ara ja m'has condemnat a... Vostè està aquí.
Vols que diguem alguna cosa amb això?
I tant, es pot dir moltes coses, perquè és una frase que està als supermercats, tot vostè està aquí, a la fletxeta, al metro, sí, vostè està aquí, i quan se te'n va la xota en un moment de melangia o de tonteria, i no te'n recordes de les parts dolentes que passaves, perquè després d'aquell poema també hi havia llàgrimes, segur, no? I no tot va ser tan meravellós. Diu, vostè està aquí, senyora, deixi ja de tocar els nassos amb
el gaudir el moment present, no?
Està genial, sí, sí.
Totalment.
Sí, sí, m'encanta.
Això és indiscutible.
Pues aleshores traguem una conclusió.
Exacte.
D'esta xerrada.
Exacte.
I tant que sí. Moltíssim.
Estem aquí i...
I disfrutem-ho.
I a celebrar la vida, que estem aquí i sobretot és la manera, jo crec, de gaudir, sí, més i ser
ai,
més conscients del
que
temps, eh? Ara que també parlàvem de com marxa de ràpid, el temps també, doncs tenir aquesta presència ens fa també gaudir més de la vida. Teresa, moltíssimes gràcies, una abraçada
bueno,
gegant.
Gràcies.
Tornaràs un altre dia, ho saps, oi? Que això no s'acaba aquí, eh?
Sí, quan vulgueu, podeu comptar amb mi, que sempre estaré aquí.
Ai, que això! Vinga!
Una abraçada. Un bon missatge també, aquest, per tenir ben present en el dia a dia.
És que és un amor.
Perquè és veritat, i més en aquesta societat i amb aquest ritme trepidant, que mai estem aquí. No,
no però això és de... Perdona, Ramiro, si deixes.
No digues tu.
No, anava a dir que si ara estéssim fent un curs d'aquests que us deia, desenvolupament de lideratge, jo us diria, què hi ha aquí ara? Jo sempre pregunto a mi d'una classe, parem un segon. I ara ho podríem fer perquè podem abraçar en aquest instant des de la taula que estem nosaltres cinc o a tots els oients de Sabadell i de fora de Sabadell, no? Què hi ha aquí? I la capacitat d'identificar el que hi ha ara aquí, en aquest moment, no? I és important que tots sapiguem identificar el que hi ha, no? El que hi ha en aquest moment aquí, no? Segur que hi ha emoció, hi ha connexió... Hi ha profunditat, sí. Hi ha possiblement transcendència perquè ho recordarem.
Sí.
Tot el que hi ha, i reflexió, hi ha, tot això és el valor de ara sóc aquí, no? Sóc aquí tenint consciència del que creem entre tots en un instant determinat. Una persona que entra ara mateix aquí, en l'estudi, fa un altre instant... i ens descriu un altre moment. En aquest moment, tots hem girat els ulls a la nostra companya...
A la Ruth, que ha vingut a gravar alguna imatge perquè ens quedi constància.
Però en cada instant, creem l'instant, no? Què hi ha aquí, en aquest moment? És meravellós aquesta vivència, després del poema, després de les paraules de la Teresa.
Això ha sigut molt maco, avui.
És genial, no?
Ha sigut
preciós. Tot, eh? Ostres, sempre és preciós.
Entre avui lo de la Carme Elias d'ahir, estem, la Jordina i jo, estem amb els ulls tota l'estona amb ganes de plorar avui.
Estem creant uns ares i aquís fantàstics.
Sí, de veritat,
clar, eh? El que, o sigui, prenem una consciència i sapiguem en cada moment, de vegades algú em diu a mi, o parlant, no? Què és Déu? No? És això. No sé què explica l'altra gent, però per mi és la màgia d'un moment en què crees emoció, que crees connexió, que crees profunditat, que el que ja és cert, que és veritat, doncs això és
veritat,
el que realment és.
És una manera de viure en plenitud, és aprofitar l'instant i viure-la amb la màxima intensitat, perquè això ja no hi serà d'aquí 5 minuts, oi?
No, però també la capacitat de crear instants així, de convocar les persones que t'enriqueixen, perquè hi ha aquesta sintonia, perquè ens triem. Si fos una cosa imposada...
No es crea instant.
No es crea instant. No, heu de... És un dia, heu de portar la Núria i Maric, no sé què, perquè... No, ostres, la Núria, que l'hem coneguda, que ens agradaria parlar... Clar, hi ha un interès real dels uns amb els altres, i això penso que no es pot...
Forçar,
provocar,
no? No es pot,
forçar,
clar, no? No.
Bé,
ja hi ha masses tasques, no, obligatòries.
Arriba com
i...
arriba, oi?
Sí.
En el dia a dia, i
no,
tant.
No es pot fer per rutina, oi, Núria? Les coses s'han de fer amb...
No, diu, hi ha prou coses en el dia a dia, ja, però també pensem com les vivim, no?
Clar, creem-les així, ens fem això que dius, la religió, el sentit del sagrat, per mi també és això. A l'instant, sobretot si hi ha amor...
A l'instant amb amor.
Amb amor. Per mi l'amor...
En majúscula absoluta, no? Vull dir, és que si
no, l'amor no es porta.
Que bonic i que transformador i fins i tot revolucionari, avui, aquests missatges que esteu donant, perquè realment és així.
Però aquest programa també fem amb amor
així
sempre.
Així és de simple. Així és de simple.
Si no fossis tu, Raquel, aquest programa no ho podríem fer.
Ramiro, què és una pinzellada teva?
Ah.
És un instant de màgia.
No, has de viure el moment amb màxima intensitat. Això sí, no pots estar pensant en altres coses, ni en el que faràs d'aquí 10 hores. Has d'estar totalment centrat en l'instant. Això sí, és com una mena de meditació.
Senyores i senyors, ens heu d'escoltar, hem de viure. Això, l'instant, un moment, no? I un altre, però amb aquesta presència que a vegades no hi som.
Sí.
Som aquells som, però no hi som.
Parlant aquell de la intensitat i l'autenticitat i aquell poema del Pessoa, que parla d'això, sigues sencer tu mateix en cada cosa que fas, senteiro...
Que el tens, et llegeixes uns tros, home!
Vinga, Jordina, la farem rapsoda! Avui la Jordina la farem rapsoda!
Només ens falta que tingués més capacitat!
Que la Núria pinta, la Jordina recita poema!
Mira quina cosa de Pessoa dirà, que és preciosa!
Exacte, diu, para... Ho dic en semiportuguès perquè és aquí, diu: para ser grande senteiro, nada tuyo exageres o excluyas, sé todo en cada cosa, pon cuanto eres en lo mismo que hagas, por eso la luna brilla toda en cada lago, porque alta vive.
Que bonic, vinga, un aplaudiment. I és que és així, maco. Perquè suposo que després al final almenys admiraràs el mirall i pensaràs: he sigut jo, no?
Oh, estaràs al llit morint-te i diràs: ha valgut la pena això?
Exacte.
Perquè no recordes els expedients que no has acabat, no recordes...
Montse, això s'ha deixat córrer.
Que tan petit, que petit que és.
Recordes les vegades que has dit t'estimo, els moments així, no? I la Carme Elias demà recordarà haver estat a Sabadell.
Haver estat feliç.
I ara m'han enviat de l'Elis Sabadell una foto d'ella rient i penses: si el camí de l'oblit, com deia la Glòria, és aquest, benvingut sigui si està ple d'amor.
Exacte, i que continuï fent aquest activisme mentre es pugui. Molt bé, que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.